Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts ara mateix que passen d'un quart de 12. Mireu, queden literalment dos dies d'estiu, que es diu ràpid, eh? I ja és hora de canviar la platja per la muntanya, o molts de vosaltres haureu triat la muntanya ja directament, doncs, tot l'any. Clar, els divendres comença oficialment la tardor, i tot i que les temperatures, doncs, es preveuen altes per aquesta època, comença la temporada muntanyenca per molts, per altres ja ha començat. I, de fet, la temporada és tot l'any. Però si ens concentrem en el Pirineu català, clar, perquè ens puguem fer una idea, compta amb una xarxa de més d'un centenar de refugis. Som un país amb una gran tradició excursionista. A més, ja és temps de bolets i d'aquí quatre dies arribaran també les primeres nevades i amb elles la temporada d'esquí i totes les derivades turístiques que ens ofereix l'hivern i que tenen, òbviament, la muntanya com a protagonista. Clar, però com hem pogut comprovar recentment, amb les morts d'uns excursionistes que van ser rescatats a la Vall de Boí, hem d'anar sempre amb molt de compte a la muntanya. No es tracta de tenir-li por, però sí que se li ha de tenir respecte. Per parlar-ne més extensament, avui ja tenim a l'estudi, que agraïm moltíssim que s'hagi desplaçat fins aquí, a l'Alfons Esterlí, que ell és sergent del grup d'actuacions especials dels bombers. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Gràcies, de debò, eh? Gràcies per estar aquí amb nosaltres. És així, no, al fons? No es tracta de tenir-li por, però sí que li hem de tenir respecte a la natura, eh?
Sí, exacte, ho has dit molt bé. A la muntanya, evidentment, no l'hem de tenir por, perquè a la muntanya es va gaudir, no?, a passar-ho bé, a esbargir-nos, a respirar aquell aire que poder, si vivim a un lloc urbà, doncs no el tenim massa pur, i llavors la muntanya és un lloc per gaudir-ne. El que passa és que la muntanya, doncs, és un lloc inhòspit, no està preparat perquè nosaltres estiguem allà còmodament si les condicions no són bones, i és el que passa, no? Llavors, doncs, a la muntanya s'ha d'anar content, amb alegria, i amb prudència i seny.
Per ser, abans de res, per situar-nos, tu ets sergent del grup d'actuacions especials dels bombers,
del GRAE.
Sí. Com funciona? Què és? Quines són les vostres competències, al fons?
Bé, com funciona és una mica complexa, no?, d'explicar-ho així ràpidament. Nosaltres som un grup d'especialistes, de bombers, no? Tots som bombers funcionaris, i llavors el que fem és una feina d'especialista, perquè s'entén que el rescat de muntanya no forma part de les competències d'un bomber normal, el rescat tècnic de muntanya, no? Llavors nosaltres normalment ens desplacem amb helicòpter de dia així, de nit, no? De nit els helicòpters de rescat no poden volar. Llavors aquesta és la gràcia, diguem, del GRAE, no? Aquest desplaçament ràpid i punxant en el lloc exacte de l'emergència, no? En un sender, en una aresta, en una paret, en un avenc, allà on sigui, ens desplacem ràpidament. Intentem solucionar-ho, doncs, dels mitjans que disposem de la millor manera possible, no? Això no està a l'abast de tots els bombers, perquè el bomber normal, no?, el bomber generalista, que diem, doncs es desplaça amb camió i té altres feines, no? I llavors entra la feina de l'especialista, d'una persona que coneix l'ofici, que coneix l'ofici de muntanyenc, no?, sobretot, no?, perquè això d'anar a la muntanya és ben bé un ofici, no?, de molts anys. Coneix l'ofici, coneix els llocs, perquè a la seva vida privada, doncs, ha fet aquesta tasca, no?, d'anar sumant activitat, no?, d'anar sumant ascensions, i llavors, doncs, pot oferir aquesta feina d'especialista perquè la població es vegi, doncs, més segura i evacuada amb rapidesa. Llavors, tenim tres bases, que ara obrim una quarta a l'1 d'octubre, a Valls. Bueno, si tens els papers, no? Veig que estàs ben documentada. Tenim tres bases, a la Seu d'Urgell, Olot i l'Eix Cerdanyola. Obrim ara a Valls, i amb això, doncs, conformem tot l'equip. Després tenim els grais subaquàtics, que també fan la seva tasca, i el grup caní de recerca.
Alfons, però perquè quedi clar, vosaltres fins a on arribeu en un rescat? O sigui, la vostra feina fins a quin punt és?
bé, la nostra, nosaltres tenim les competències i nosaltres fem una feina integral, és a dir, nosaltres arribem, donem suport sanitari, ja sigui amb metges, com, que és a la base de Cerdanyola, i la seu que tenim metges d'Horta o Casca, que nosaltres diem, quan treballa a l'helicòpter, però si no, també els especialistes també tenen un gran bagatge professional en qüestions sanitàries, i llavors el que fem és evacuar-los, i els evacuem normalment al SEM o directament a l'hospital, no? A vegades fem un traspàs d'un helicòpter a un altre, no? O a vegades directament, depèn de la gravetat del ferit, el portem directament a l'hospital o el derivem amb una ambulància que ens espera doncs, al camp de futbol de la població més cercana, més propera, si, per exemple, és un turmell.
Si preveieu fer activitats a la muntanya hivernal, hi ha una sèrie de consells que hauríeu de tenir en compte. El muntanyisme exigeix una bona preparació física i també una bona formació tècnica. Hi ha molts centres excursionistes on us poden assessorar.
Des de la web de Gincat hem trobat doncs, aquest bon consell.
Amb Mel. Era amb Mel que parlava.
Era el Mel, l'ha reconegut, eh?
Sí, sí, sí.
Dels bombers de la Generalitat. Tu deies, és un ofici. No? D'alguna manera
ofici,
també,
sí.
Diguéssim, la persona excursionista que vol anar a la muntanya.
Sí, sí, sí.
Què és el que no fem bé? Què cal tenir en compte a l'hora d'anar a la muntanya?
Bé, deixem clar una cosa. La majoria de serveis que nosaltres assistim no es tracten d'imprudències. Val? Llavors, dit això, el que sí que passa és que les persones som humanes i errare humano més, no? Vull dir, les persones erren, s'equivoquen, i llavors amb aquesta equivocació doncs, a vegades té conseqüències doncs, en forma de caiguda, de rebrincada, de que m'equivoco d'itinerari, etcètera, etcètera, no? I com som humans i errem, i paguem aquestes errades doncs, en forma d'accident, doncs llavors per això nosaltres actuem, no? Però també sempre comparem una mica amb el trànsit, no? Amb el trànsit tothom sap conduir, no? Més o menys la gent condueix bé, perquè si no seria, això seria un caos, no? Però hi ha accidents. I per què hi ha els accidents? Pues perquè ja tens una badada, et pots indisposar, no? Conduint també, o qualsevol cosa a la que t'equivoques, doncs pots tenir un accident, i és el que passa. Ostres, no he vist la farola, no he vist l'arbre, no he vist el nen, no he vist... Per què? Pues perquè estàs pensant en altres coses, perquè no estàs atent, pel que sigui, perquè som humans i ens equivoquem. I el que dic no estigui d'acord, doncs em sembla una mica que no pensa gaire bé.
Clar, al fons, després de l'època de restriccions, de mobilitat, a la pandèmia, que milers de persones desplaçaven, no? Totes les notícies que vèiem, els parcs naturals col·lapsant els accessos, bé, és una de les preguntes que ja ens l'hem fet prou, no? Que òbviament hi ha hagut un impacte massiu, diguéssim, pel que fa a la muntanya, amb aquests desplaçaments, però tu creus que les massificacions en aquest sentit han provocat un augment dels rescats? Hi ha com una relació causa-efecte evident?
Sí, evidentment nosaltres fem molts més serveis dissabtes i diumenges que no pas de dilluns a divendres, no? Per què? Doncs perquè la gent és quan té temps lliure i és quan surt a la muntanya, no? Llavors, la relació causa-efecte està clara. Quan és festiu, se surt més. Quan hi ha vacances, se surt més. I quan hi ha més gent que volia fugir de les quatre parets, no? Després de la pandèmia, recordo aquelles maratons que feien la gent per dins de casa, no? com ratolins de laboratori, no?
Les pescàvem, per poder fer-ho, sí, home.
Que tots la tenim en ment, no?
Sí.
I classes online, no? De gimnàstica, gimnàstica, etcètera. Llavors, clar, va haver un boom. Va haver un boom que va durar del 2020 a l'estiu del 2020, que va ser el primer estiu pandèmic, i el 2021 aquest estiu ens ha baixat. Però també ha baixat a l'ocupació turística a la Vall d'Aran, que parlàvem l'altre dia amb un company de Pompiers d'Aran, no? Diu, és que hi ha menys gent a la vall. Menys gent que l'any passat. I tenim menys rescats, evidentment, doncs per això. La relació gent a la muntanya és directament proporcional als rescats.
Ara hi ha una tendència a la baixa, doncs, de rescats, al fons?
Bé, ara jo penso que hi ha una equalització, no? O sigui, estem bastant per sobre del 2019, no? Perquè ha anat creixent, no? Això, i a més, això penso que és una tendència de la societat, no? Vivim una societat de l'oci, d'això, no? Ens completament, cada dia ens rebem missatges de surt, passa-t'ho bé, no t'estressis, etcètera, no? Llavors, això la gent ho aplica, no? Perquè això és bastant, diguem, bastant sa, i surt a la muntanya efectivitat o fa esport, no?
Clar, és que ens ha cridat l'atenció ara que deies, que surt a la muntanya i fa esport, perquè segons dades del Departament d'Interior de la Generalitat, un 61% dels salvaments efectuats al territori són rescats de muntanya. La resta, un 28% són de recerca de persones perdudes, sí. Un 6% són de medi marítim, si no ens equivoquem, sí. I un gairebé 4% en medi fluvial. I finalment hi ha un 1%...
A coves.
Exacte, en pous i coves.
Pous i coves.
Clar, tu ho deies ara, no? Hi ha una tendència a la baixa, diguéssim, però clar, en els darrers dies també ens hem trobat en molts casos de persones que fins i tot han perdut la vida, no? Amb aquestes excursions a la muntanya. Quins són els errors més comuns que cometem les persones que s'han de rescatar, al fons? Tu ens ho sabries dir? O si hi ha un prototip o un perfil de persona?
Bé, nosaltres no ho tenim tan estudiat.
Tan estudiat.
No, perquè realment la casuística és molta. El que sí que et puc dir és que el nostre cervell estrella és el turmell o el genoll. És a dir, és una rebrincada d'una persona que va per la muntanya, que va caminant i pel que sigui, perquè no està atenta, perquè la pedra es mou, perquè està mirant un altre cantó, pel que sigui, o perquè està cansat, no? Que això també passa, no? El cansanci porta a la poca correcció a l'hora de caminar, doncs té un accident i aquella persona queda automàticament, no es pot moure i algú l'ha d'anar a buscar, no? Aquest és el nostre cervell estrella i el que fem més habitualment. Les causes són moltes, no? Però el que sí direm és que la gent s'ha de preparar la sortida. Això és una cosa de les més bàsiques.
Bàsica.
Sí, s'ha de preparar la sortida i ha de ser lleial amb ella mateixa, no? No s'ha d'enganyar i ha de saber en quin estat de forma està i quin és el seu sostre tècnic a l'hora de fer esport. Del que sigui, no? Un escalador, per exemple, ha de dominar certes tècniques d'escalada, perquè si té algun percans i es veu amb algun problema, no el sabrà resoldre i ens trucarà. Quan un altre escalador, no? Estem pensant que no hi ha cap accident, no? Només una qüestió tècnica, no? Quan un altre escalador faria, doncs, una maniobra de la manera que, amb les cordes, amb nusos, no sé què, i ho podria solventar. Llavors hem de dominar el mitjà, hem de dominar la tècnica, hem de preparar la sortida. Preparar la sortida vol dir, doncs, portar el material adequat, saber on vas, quan trigaràs, quin desnivell, i veure que si això se t'acomoda a les teves condicions teves, no? Llavors, si nosaltres som uns bons excursionistes i tot això ho fem, doncs tindrem menys possibilitats de patir un accident, no? Però també, igual, engresquem alguna persona. Escolta, Maria, vine. Vine amb nosaltres. No, és que fa molt temps que no és igual, que si això no té res, no té res per tu. Però per l'altra persona que no surt i sí. Que diu, pues sí. I això porta a l'accident en forma de cansanci.
Mira, fem-ho avui a un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel. Doncs hem volgut convidar l'Alfons Esterlí, que ell és sergent del grup d'actuacions especials dels bombers. Som prou conscients del preu que costa un rescat?
No.
Què hi ha al darrere d'un rescat econòmicament? Perquè no som prou conscients,
a veure,
Alfons.
Sí. A veure, com em deia un company, la festa ja està pagada. És a dir, el rescatador cobra el seu sou, l'helicòpter està equipat i està disposat per sortir, el pilot també... Vull dir, la festa està pagada en el sentit de que ja l'administració pública destina uns calés, no?, per donar aquest tipus de servei. Llavors, el que costa realment és el combustible que es pot gastar i el desgast del material, que això és que gairebé no es pot ni quantificar, no? Això és el que costa el servei. Però què passa? Que l'administració diu, bé, per fer front a 1.000 rescats necessito, això m'ho invento, 50 rescatadors, 4 helicòpters, 5 metges, és això el que costa. És a dir, si no hi haguessin accidents, no hi haurien bombers, i si no hi hagués delinqüència, doncs no hi haurien policies, no? Però com hi ha delinqüència, doncs l'administració destina unes partides pressupostàries per cobrir aquesta despesa. És això el que costa. Llavors, clar, el món aeronàutic és car, perquè els helicòpters valen molts calés, les companyies aeronàutiques que gestionen aquest servei doncs cobren molts calés, i això és car, clar.
En xifres, què podria ser, Alfons?
Ostres, no tinc ni idea. Milions d'euros.
Milions d'euros.
Sí.
Estem parlant amb l'Alfons Esterlí, com dèiem, i ja ens ha explicat una mica, no? Diguéssim, en què consisteix doncs, les tasques de rescat per part dels bombers, per part del GRAE. Tu deies, treballem coordinats, entre d'altres, amb el SEM. Rubén Vidal, membre del Sistema d'Emergències Mèdiques. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mercè. Bon dia, Alfons.
Hola, bon dia, Rubén. Què tal?
Aquesta coordinació que us coneixeu,
sí,
no? Clar. Òbviament.
Sí.
Rubén, no sé si has pogut escoltar part del que ens deia a l'Alfons. Ens ha explicat fins a on arriben ells, tota la feinada dels bombers pel que fa als rescats d'alta muntanya. Des del SEM, quina és la vostra tasca? Quan és quan actueu vosaltres?
Doncs, mira, Mercè, la nostra tasca és acompanyar aquestes unitats multidisciplinars amb aquest perfil de serveis, amb medi natural principalment, i un cop GRAE ha assegurat tota la zona d'intervenció, actuem nosaltres. Nosaltres actuem amb aquesta zona ja assegurada per ells i actuem directament amb la persona o les persones que necessiten d'aquesta assistència sanitària de qualitat, és a dir, arriba un suport vital avançat a qualsevol zona d'intervenció del nostre territori.
D'acord. I com és aquesta coordinació? Alfons, Rubén, com us coordineu vosaltres? Com es gestiona?
Contesta tu, Rubén.
Rubén.
Contesta tu mateix.
Vinga. Pues mira, la coordinació és senzilla. Et faig una miqueta d'història, Mercè. Fa 3 anys es genera un conveni entre SEM i bombers per tal de sanitaritzar i de portar equips de suport vital avançat a les zones calentes d'intervenció a qualsevol zona del territori. ¿Vale? Com funciona això? Pues es creen aquestes unitats multidisciplinars que en el cas aeri estan formades per aquests membres de GRAE de bombers i per metges del SEM. Llavors, aquestes unitats multidisciplinars es desplacen a qualsevol lloc que hi hagi un incident, principalment, com hem dit, en medi natural, i aporten seguretat i assistència sanitària als intervinents que ho necessiten.
Sí, jo només afegiria que aquesta medicalització del servei a nosaltres ens ha donat un plus molt, molt gran d'atenció a les víctimes de les emergències, perquè el que tu t'hagis fet mal i realment estiguis fotut, no? en un lloc molt remot, molt lluny d'un centre hospitalari, i et vingui un metge de més, que deixem-ho dir, que són professionals de molta qualitat, que t'arribi i que allà mateix et presti aquest suport vital avançat, que diguem-ne que tu et manté en vida fins que arribis a l'hospital, això ha sigut per nosaltres un abans i un després.
Uh-huh. Per cert, ara ens situem. Anem a la muntanya. Anem a la muntanya. I que ben acompanyada, amb l'Alfons i el Rubén. Quina sort que tinc. Però si no tinc aquesta sort i tinc un accident, quins són els passos que haig de seguir? Tenint o no cobertura? Perquè entenem que, clar, moltes vegades a l'alta muntanya nosaltres ens fiem del mòbil, però en qualsevol cas potser hi haurà punts que no tindré cobertura. Qui vol començar? Qui m'aconsella? Rubén?
No sé. Vinga. Rubén, va.
Bueno, jo crec que això ho pot esbrinar millor l'Alfons.
Vale, va.
Vinga, vols,
sí,
l'Alfons.
És veritat. Bé, si nosaltres patim un accident, sí, el que primer hem de fer és... nosaltres donem un acrònim, no?, que és el PAS, no?, és protegir, alertar i socórrer. Primer mirarem que no tinguem un sobreaccident perquè estem en una zona, però si no sé, que cauen pedres o que passa un riu o el que sigui, no? Dir, ostres, aquí no estic segur, doncs vaig a canviar de lloc. Això seria el primer que hem de fer. Després és alertar, és demanar ajuda, perquè si no demanem ajuda no vindrà ningú, no? Clar, què passa? No, si no hi ha cobertura, si no hi ha cobertura telefònica l'he d'anar a cercar, no, és que no tinc una altra. Abans no teníem mòbils, i abans havies de deixar el company doncs, de la millor manera possible, no? El protegir, no? El deixaves allà tranquil i t'anaves corrents a cercar el telèfon més a la vora, que a vegades doncs, podies trigar 2-3 hores en arribar, no? I després hem d'intentar socórrer en la mesura que nosaltres coneguem. És a dir, sempre diem no, el ferit no s'ha de tocar, sí. Se l'ha d'abrigar, no? se l'ha de reconfortar, doncs una mica amb seny, no? hem de veure de quina manera podem fer alguna cosa per ell. Si tenim coneixements, doncs aplicant-los. Si no, doncs escolta, mirar-lo de posar-lo més còmode possible i esperar aquesta ajuda. Evidentment, l'alerta és bàsic i la cobertura, doncs nosaltres estem treballant perquè al territori hi hagi cobertura al 100%, però, clar, no sempre ho aconseguim.
Hi ha, per cert, al fons, alguna zona de Catalunya que podem catalogar com a punt negre?
Bueno, punt negre, a veure, és que punt negre és com si fos una cosa dolenta, no? Nosaltres anem tenint molts serveis a Montserrat. Per què? Pues perquè va molta gent, no? Diguem-ne, i al Pedraforca, per què? Pues perquè va molta gent. També després tenim tot el Pirineu, la Costa Brava. Per què? Doncs perquè són camins de ronda que no són fàcils, no? I la gent, doncs, moltes vegades pues, porta xancles, no? D'anar a la platja, sí. I està caminant per allà. I aquests són forats negres, però no s'ha de parlar de forats negres perquè sembla una cosa negativa. Sí. Nosaltres, llocs d'alta sinistralitat. Però és per això, perquè són tributaris de rebre molts visitants.
Rubén, ja per acabar, ens han quedat moltíssimes preguntes més per fer-vos, aprofitant que han tingut la gran sort de tenir-vos avui al matí a Ràdio Cel, però també ens agradaria saber breument, a Rubén Vidal, membre del SEM, quines són les principals emergències sanitàries que vosaltres ateneu des del SEM en alta muntanya?
Pues Mercè, mira, al medi natural ja sabem que es practiquen moltíssimes activitats. Pues mira, des d'una immersió amb aigua dolça passant pel senderisme, a bici de muntanya passant per escalada o parapent, fins i tot. Això ens dona pues que al medi natural podem trobar-nos pràcticament qualsevol cosa. Segur que l'Alfons ho corrobora força.
Jo ho sintetitzaria dient que actuem sobretot amb traumatismes, amb indisposicions, perquè les indisposicions també és una afecció que no? Indisposició pot ser un cansament extrem o una persona que de sobte es troba malament pel que sigui, per la calor, perquè es mossat malament, no? I després també, sobretot quan trobem algú ferit, i són les hipotèrmies, no? Que hem d'anar molt en compte amb elles, no? Sobretot a l'hivern, quan algú doncs, es fa mal, doncs de seguida es deprimeix, no? Que diem, i hem de lluitar contra això.
Creieu, ja per acabar els dos ràpidament, si m'ho podeu contestar, que la gent que ara va a la muntanya té menys consciència del que és de què és i els perills que comporta? Alfons.
Jo diria que la gent a vegades no és prou conscient d'on s'hi fica, això sí. Sí, correcte.
Rubén, tu com ho veus?
Bueno, jo crec que a data d'avui hi ha moltíssima informació i donaria pas a poder planificar, a veure ben bé quin nivell tinc i què vull fer i on ho vull fer i com ho vull fer, però, de vegades el ritme de vida poder ens porta a no poder planificar-ho bé. I això és el que després ens passa a facturar al medi natural.
Té conseqüències. Sí. Per cert, Rubén, 112 o 061? A qui hem de trucar?
112, Mercè.
112, eh? Fantàstic.
Sí.
Doncs ara mateix ja ens ho hem memoritzat, 112, per si tenim alguna emergència. Ha estat un plaer, Rubén Vidal, membre del SEM, del Sistema d'Emergències Mèdiques, Alfons Esterlic, també sergent del grup d'actuacions especials, el GRAE, dels bombers. Gràcies.
A vosaltres.
Igualment. Gràcies.
I nosaltres que marxem ja ràpidament a publicitat i després de la pausa publicitària arriba ella, Txell Esteve, que avui ens parlarà de la primera guia feminista de la periodista Anna Polo.
Ràdio Estel.